Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida a un refugi d'animals i, a més, rebre consells sobre el benestar de les nostres mascotes, aquest és el vostre programa. Peluts escolta 25 emissores i és el programa de l'SPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons a 31 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrim el programa parlant-vos d'un gos que viu al refugi de Sant Boi del Llobregat. Si voleu conèixer la seva història i fins i tot adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. Voleu ser voluntaris de la protectora? Avui ens acompanyarà en Juanjo Butrón, el nou cap de voluntariat de l'SPAM. Ell i la Sílvia Serra ens explicaran com fer-se voluntari i què implica. A la segona part, el nostre veterinari ens parlarà de la son en els animals. Somien els gossos i els gats? Com ho fan? En Marcelo Cabrera ens donarà les respostes. I tancarem el programa parlant-vos de les plantes exòtiques invasores que estan desplaçant a les autòctones. Comencem! Doncs aquí obrim la nostra secció per promoure un animal que necessita ser adoptat amb urgència. Per això tenim amb nosaltres la Mercè. Ella s'encarrega de l'atenció al públic i dels animalons que viuen en el refugi de Sant Boi de Llobregat, que també gestiona l'SPAM. Allà la tenim ja preparada per explicar-nos la història d'aquest gos o gossa, ja veurem. Benvinguda, Mercè, com estàs?
Hola, bé, molt bé.
Estàs bé? Fantàstic. Mercè, explica'ns quin és el gosset del qual vols parlar avui, o gosseta.
Bueno, avui parlarem del Lotus.
Lotus, molt bé.
Sí.
Quina característica té el Lotus?
El Lotus és un gos gran, és atigrat, és molt bon gos amb la gent, però té un problema amb alguns gossos, Per això no pot conviure amb els altres al pati.
Ah, no pot conviure. I com ho feu, llavors? On el teniu?
A veure, ell gairebé tot el dia està en gàbia. El deixem una estona suelto amb altres gossos que s'entenen una miqueta millor, però tota la nit ha de passar-la a la gàbia i moltes hores durant el dia també.
I per què penses que no sabé amb els altres gossos? Perquè
provaven el seu dia, però va tenir diverses baralles a pati, llavors és un gos que no pot conviure amb molts gossos.
Amb molts gossos,
Sí, amb l'estrès de tant de gos no pot conviure, llavors és un gos que van renunciar a ell, a Hospitalet.
Era d'Hospitalet.
Era d'Hospitalet. Uh-huh. I van renunciar a ell perquè no podien estar pel gos. Va venir amb bastant mal estat. Uh-huh. I durant una temporada sí que podia conviure amb alguns gossos, però masses era inviable. Llavors, gairebé sempre està a la gàbia i per això m'agrada parlar d'ell, perquè és un gos fantàstic amb les persones.
Sí, és bo, amb tu es porta bé, és carinyós.
És molt carinyós. Mm. I després és un gos que es deixa rentar perfectament, les ordres les fa fantàsticament, perquè els voluntaris fins i tot li han ensenyat que segui, que s'estiri, i ho fa tot a la perfecció. I sabem que ha sigut un gos que ha conviscut en un pis, llavors que segurament podria adaptar-se fàcilment en un pis. I en una ciutat que com Hospitalet, llavors jo penso que a veure, una persona que vulgui un gos, que no vulgui tenir altres gossos i tal, podria...
Perfectament,
clar. Sí, podria tenir-lo perfectament.
Clar, clar. Quina, ens has dit l'edat que té el Lotus?
El Lotus té uns 4 anys, més o menys.
Ah, bé, a més és jovenet.
És jove, però ja té una edat que tampoc no és massa esbojarrallat, vale? I és un gos que, bueno, que està bastant centrat.
Està molt bé, molt bé. A més, segur que la feina que feu vosaltres en el refugi l'ajuda, no?, també una mica...
Intentem sempre això, doncs, els tonetes estaven molt amb ell, intentar això. En el moment que es va col·lapsar no volia cap gos, però a poc vam intentar amb un que era molt tranquil, amb famílies no té cap problema, a poc vam... El que passa és que, bueno, el dia que vam tornar-lo al pati va dir que no. Llavors, a poc, a veure si, si ningú no l'adopta, a veure si aconseguim que al final pugui conviure amb els altres sense problema.
A veure, no, però esperem que trobarem una família per ell. Mercè, moltes gràcies.
Sí. Vinga, gràcies.
A veure, espera, el telèfon per posar-se en contacte amb vosaltres, Mercè?
Sí.
Si estem interessats pel Lotus?
Mira, el telèfon nostre és el 661...
Sí?
368-638.
Sí? A veure, torna-la a repetir.
661-368.
Sí?
638.
Perfecte, molt bé. Doncs a veure si hem tocat el cor d'algun dels oients i podem dir que ben aviat el Loto serà adoptat.
Perfecte.
Una abraçada.
Vinga, gràcies.
Vinga, adéu. Doncs bé, això, en Lotus és un dels molts gossos dels quals parlem aquí en el nostre programa. Esperem tant de bo que en Lotus podrà trobar una família. Nosaltres continuem saludant, doncs com cada setmana, a la presidenta de la Protectora d'Animals a Mataró, la Sílvia Serra. Benvinguda, Sílvia.
Hola.
Hem de dir que la Sílvia està molt atrafegada perquè la tenim al costat amb un gosset i el gosset s'està movent amunt i avall i ella doncs l'intenta controlar per no perdre el control dins de l'estudi. Com es diu aquest gosset que t'acompanya?
Ampelles.
Ampelles.
Sí, perquè després gravem un programa de televisió i ell és el protagonista. El pelut, és el pelut protagonista.
És el pelut protagonista.
Els altres també tenim una mica de pèl, no? Però diguéssim que el pelut...
Sí, però no tant com els gossos.
No. El pelut del programa que gravarem avui serà el Pelles.
Molt bé, molt bé. Doncs aquí està, de moment, està donant voltes per l'estudi, eh? També hem de donar la benvinguda a en Juanjo Butrón, que és el nou cap de voluntaris de l'ESPAM i que avui també ens acompanya. Benvingut. Com estàs, Juanjo?
Molt bé, amb una mica de tos.
Amb una mica de tos?
Sí. Però molt bé, gràcies.
Bueno, en aquestes èpoques és normal, eh? Estem tots una mica amb els virus que van i venen, eh? Bueno, Sílvia, abans de començar a entrar en el tema del voluntariat amb en Juanjo, voldríem saber com va la setmana passada i l'altra vam estar parlant d'incidents diversos...
Ui, sí, però això ja, deixem-ho... Bueno, sí.
perquè els oients, més o menys, tot va estar bé, de manera,
si voleu,
no? Els podencs estan...
Està tot bé, els podencs es van recuperant de la seva por... I sabeu que vam tramitar una denúncia cap als altres tres animals, no s'ha sabut res més... Estem en contacte amb la magistrada que porta el cas, sembla ser que encara no està tancat, però bé, no tinc encara el permís per poder-los donar en adopció.
O sigui, de moment estan vivint a la protectora.
Sí, de fet s'han de recuperar, els hem d'observar bé, són animals que el servei d'etologia també té que valorar la seva possible reintroducció en una família. Ara per ara sembla que sí, que podrà ser factible, però bé, ara és una mica aviadet encara, sí. Ara deixem que tot reposi, que ells també se centrin, que se situïn i ja valorarem. De moment, allà estan.
Molt bé. I Sílvia, què més? Què m'expliques de la setmana liada? Perquè estàs al capdamunt d'uns altres encants, eh?
Sí, el cap de setmana ha estat un cap de setmana llarg, el darrer, i ja tenim uns encants solidaris que s'estan fent en aquests moments a la plaça Santana, aquí a Mataró. I bé, des del dimarts que estem allà instal·lats, treballant, ens acompanya el bon temps, vull dir que això és una
fantàstic,
és una meravella.
Important.
Sí, i bé, èxit, com els darrers
esteu
que vam
venent,
tenir.
Esteu venent.
Sí, sí, es ven.
Material bo.
Molt de material, i hi ha molt de material bo. Hi ha tant de material bo que aquesta vegada no hem deixat lloc a l'espai dels 0,50 cèntims, ho sentim molt, però és que teníem tant de material de 2, 3, 4 euros, d'euro, fins i tot de més euros, perquè, a veure, potser el que venem a 10 euros ho podrien trobar a 200 euros.
Clar, no, estem parlant d'uns preus molt simbòlics,
sí.
Eh?
Hi ha cosa de Nadal, que ens va fer una donació a una botiga que va plegar, I bé, la venda, quan jo he marxat, era agraïda i, bueno, esperem doncs, que demà encara hi tornarem a ser i que fem uns bons dinerons doncs, per poder assolir tota la despesa que tenim.
Que no és poca.
És molta, molta.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bé, doncs avui, si no sé si tens alguna cosa més a explicar així que tinguis ganes de comunicar als oients o entrem, si vols, ja directe amb el tema del voluntariat.
Home, el tema del voluntariat és prou interessant. Sí, vull dir, el que jo us puc explicar és el de sempre, només un menys adopcions, entrades... Però el tràfic de setmanal. Però si voleu, parlarem la setmana que ve. Farem repàs si hi ha alguna adopció interessant. I parlem del voluntariat, que crec que s'ho val, s'ho mereix, i és interessant el que avui explicarem aquí.
Molt bé. El voluntariat, hem de dir als oients que no és quelcom, diguéssim, novedós o que sigui la primera vegada que se'n parla de protectora, de voluntaris, com a totes les protectores, han existit sempre. El que passa és que la protectora de Mataró ha volgut una miqueta, doncs, assentar una mica aquests voluntaris i per això doncs, ha creat la figura del cap de voluntari que, diguéssim, la té a les seves mans ara mateix en Juanjo. I res, amb ganes de saber en Juanjo que ens expliqui una miqueta doncs, què és això de ser cap de voluntaris. Més enllà de que gestiones els voluntaris, clar. Què implica això?
És molt fàcil. La feina d'un responsable, d'un tècnic, d'un cap, li pots dir l'etiqueta que vulguis. Mm-hmm. De voluntariat és complicat, molt fàcil de definir. És facilitar que qualsevol persona pugui col·laborar en l'activitat que desitgi, en funció de del tema que sigui del seu interès. En aquest cas, doncs l'SPAM o qualsevol altra protectora o entitat. Aquesta és la feina.
Aquesta és la feina. Sílvia, per què vau pensar en crear aquesta figura? Ja havia existit la figura del cap de voluntariat abans o era el primer cop?
A veure, nosaltres, des que hem començat i ha augmentat tant el número de persones doncs, que sol·licitaven ser voluntaris, sempre hi ha hagut un voluntari que ha destacat dins de la resta, que potser era el més antic. Però, com sabeu, hem augmentat molt el número d'animals, amb tot doncs, ha augmentat també el número de voluntariat i hem cregut que era necessari posar una persona que organitzi, que posi ordre, que sobretot sigui la cara doncs, de l'SPAM amb tot el que afecta el voluntariat doncs, davant de tot aquest col·lectiu de persones. El que és la direcció de l'SPAM ja té molta feina amb el personal, que sabeu que són propers de 40 persones.
Sí, molta gent gestionant.
I el voluntari, jo considero que sempre ha estat una miqueta deixat de la mà de Déu, o sigui, abandonat, com aquell que diu, no? Perquè és que no donàvem l'abast. Jo ignorava que existissin professionals doncs, que es dediquessin al voluntariat, perquè per mi, bueno, jo sempre he estat voluntària de la protectora de Mataró, és la meva experiència, no? I, bueno, tothom, jo sempre he vist el voluntariat doncs, que feia, mira, el que
sí,
podies...
Sí, exacte, algú que va passar unes hores
però
i
realment,
ajuda.
Realment, es veuen episodis bastant crítics i episodis que a vegades no saps com controlar. I no és que el voluntariat de pobresa et portin problemes, és el que jo et dic, que necessiten algun portaveu de l'entitat doncs, que els assessori, que els ajudi, que els coordini, que els escolti, que els ensenyi. I crec que la figura doncs, del Juanjo té aquest perfil, que vaig a descobrir arrel d'una visita que vam fer a un centre d'acollida on ell
si et sembla,
treballa
li demanem,
i que està bé que us expliqui.
Molt bé.
Vam conèixer el Juanjo i realment se'ns van obrir una miqueta les expectatives.
Com va ser aquesta trobada?
Bueno, a més d'aquesta trobada, volia explicar que això que estàveu parlant de que el voluntariat no ha nascut ara, al nostre país, fa temps, en altres porta més temps, però el que sí és cert és que el voluntariat és quelcom organitzat. No és una activitat solidària, una activitat de companyerisme, me'n vaig i faig alguna per un altre o per altres.
Això és el que la gent sí que pensa, eh?
Sí, i això està a la base. És la diferència entre un acte de solidaritat i participar en un programa, en un projecte de voluntariat, on hi ha una manera d'entrar i una manera de sortir. Qualsevol organització o entitat que tingui voluntaris els ha d'organitzar. No només som tècnics que ens hi dediquem, que moltes entitats, aquests tècnics, han sorgit de dintre mateix, que algú pot ser també voluntari, s'encarrega d'organitzar els altres voluntaris, té una teoria darrere i té una, el que es coneix com el cicle del voluntariat.
Però tu com t'has format, Juanjo?
Jo? Sí. Sí, la meva formació es va realitzar en una ONG quan encara no es parlava ni de voluntariat.
A quina ONG es pot saber?
La Creu Roja.
A la Creu Roja,
una gran escola de formació. Hi ha com un punt i a part en el món del voluntariat, que és el 92, quan durant les Olimpiades apareixen els voluntaris olímpics.
Sí, anàvem. Anterioritat... Tothom volia ser voluntari,
sí,
en aquella època.
Amb anterioritat hi havia, evidentment, però era una època en la que el voluntariat estava bastant circumscrit a temàtiques socials, a temàtiques d'aquest tipus. En el 92 hi ha aquest punt d'inflexió i se li posa nom, apareix, se li posa etiqueta. El voluntariat és això, és participar en activitats esportives, en ajudar els animals...
Sí, en organitzacions de la ciutat...
Tot això, no? Llavors, els que estaven... Jo ja abans del 92 ja tenia el meu càrrec un grup de voluntaris, doncs van començar a aprendre amb la pràctica.
O sigui, va ser realment pràctica, eh? Sí, no és que tu hagis seguit cap curs, diguéssim,
Ho he fet a posteriori.
Perquè això no deu existir, no, segurament?
Actualment sí.
Sí?
Hi ha centres on es pot, sí, sí, perquè existeix el que es coneix com el cicle del voluntariat, és el que us deia, l'entrada i la sortida d'una persona que fa de voluntari, i això en les entitats es comencen a fer cursos i a formar. No és que sigui una carrera universitària, però per exemple, dintre de les escoles...
Però un complement, potser, no?, d'alguns estudis.
Sí, sí, sí. Les escoles de treball social és on el voluntariat era una... No m'atreveixo a dir una assignatura, però es treballava, perquè dintre del treball social el voluntariat existia com una eina de treball.
I bé, diem que jo anava a preguntar, a part de la Creu Roja i de temes més humans, tu arribes a la protectora com la primera protectora, diguéssim, on hi ha animals, o ja tenies una experiència prèvia? Però clar, si la Sílvia diu que et va conèixer en un altre lloc, és que tu ja venies també de...
No, jo dintre del meu treball com a tècnic de voluntariat vaig començar en temes socials. Però vaig acabar... Jo soc biòleg de formació.
Ah, molt bé.
Llavors això em va fer decantar cap a l'aplicació d'aquests coneixements dels quals jo disposava per treballar en una gran entitat com la mencionada, en la protecció dels éssers vius en general. Llavors vaig interessar-me per aquest tema. Inclús dintre de la Creu Roja hi ha grups de voluntaris dedicats a temes ambientals. Vaig treballar en diversos llocs posteriorment i vaig acabar en un centre d'acollida d'animals que és
a... Es pot saber quin és?
Sí, a Barcelona.
El de Barcelona.
Sí, el de Barcelona, que és on em va
conèixer la
Sílvia. Exacte, el de l'Ajuntament.
El de l'Ajuntament.
El de l'Ajuntament, perquè hi ha molta gent
confon. Sí, perquè hi ha un altre molt a prop, no?, que aquest no és
municipal. Llavors, allà, en la mateixa circumstància que explicava la Sílvia, quan hi ha un grup de persones fent activitats voluntàries, això s'ha d'organitzar. Perquè si no, la pròpia voluntat, o sigui, un voluntari per definició són voluntats. La suma de voluntats pot ser molt poderosa, però si això no s'organitza i es canalitza, hi ha el descontrol. Un descontrol molt, molt maco i molt interessant, que és ajudar
els
gossos, els gats, però un descontrol. I és aquesta la funció del tècnic.
Jo crec, deixeu-me dir, que en aquests moments l'SPAM estava vivint aquest descontrol que diu ell.
Està bé que l'acceptis, Sílvia?
No, és que ho reconec. I han passat èpoques i etapes molt difícils amb el voluntariat, voluntaris que han marxat, voluntaris que s'han queixat, bastantes crisis, i dius, no sé com conduir-ho això. No, a més, és que encara que en sapigués, no tinc temps, no m'hi puc dedicar.
Perquè les queixes a vegades, perquè poden provenir, o sigui, el descontrol d'on pot provenir?
Sobretot
perquè la gent ho sàpiga, allò, exemples concrets, no?
Ells,
tu te'n vas al matí el dissabte, vols treure un gos i no t'atenen,
sí, però bàsicament per la desinformació que tenen, o sigui, se senten que no els tenim per res. O sigui, molta
gent... Com que
no
formen part d'un projecte, no?
Sí, la gràcia està en fer-los partíceps del nostre equip, de l'equip de l'SPAM, de l'equip de direcció, de l'equip de salariats, de l'equip de tot el que és els diferents grups que hi ha de persones, de col·lectius, i que ells se'n sentin part. I doncs hem tingut episodis de crisis amb els treballadors, de que jo vull treure gossos i ells volen tancar, jo vinc aquí i a sobre que vinc sense cobrar, ells que cobren volen plegar puntuals, no els hi pots fer entendre doncs què és el que és, que potser porten moltes hores treballant. episodis doncs, de que ens falta material, no tenim material, qui compra material, han hagut de comprar ells a vegades material doncs, per no saber qui s'han de dirigir. Desorganització i manca d'informació, sobretot, és el que pateixen fins ara el voluntariat. Tot just ens hi posem ara i és una tasca, penso que és un repte difícil d'assolir, uh-huh. perquè tenim moltíssima gent i no és només a nivell de passejadors, o sigui, l'SPAM té tantes activitats.
Clar, pot ser
ara mateix,
voluntari de moltes
maneres.
En els
encants tenim voluntaris. Uh-huh. O sigui que...
A banda, jo voldria deixar... estem parlant de situacions conflictives uh-huh. i com sempre oblidem a vegades tot lo positiu.
No, de lo positiu sí. en parlarem, però clar, s'ha d'entendre que és necessari gestionar i controlar una entitat voluntariat així.
Vull que se sàpiga si, per exemple, ara tenim 50 voluntaris actius, podria ser que amb tota la gent que ha passat i han volgut ser voluntaris, ara en tinguéssim 250 si haguessin estat ben gestionats.
Clar, això anem.
O sigui, això és el que no es pot permetre l'SPAM. El voluntariat té molt de valor, molt de valor, i es mereix una atenció doncs, per part d'una persona que sigui especialista. I ara, bueno...
Clar, no, Juanjo, problemes... en parlarem, de part positiva, no t'amoïnis, que no, aquí no volem, al contrari.
Vull dir que aquests problemes que planteja la Sílvia són comuns amb altres protectores. Clar. Jo mateix faig de voluntari i genero aquests conflictes, aquests conflictes de la vida quotidiana.
I jo he estat voluntària, bueno, i faig hora, jo ja no dic, jo considero que la meva obligació és treballar 50.000 hores.
Podem explicar en què radica aquest conflicte i aquests problemes i com es poden gestionar des de la teoria, perquè després a la pràctica és molt més complicat.
Tu que has estat a la Creu Roja, no? Ignoro si has estat en una altra ONG, també has estat al CAC de Barcelona. Sí. Arribes a la protectora fa quant temps, ara?
Cal dir que també la meva trajectòria continuo fent la gestió del voluntariat al CAC Barcelona. I he passat al llarg de la meva vida laboral, perquè per mi això és una professió. Jo separo molt el que és la meva tasca voluntària de la tasca professional, cas. Però faig de voluntari. Mig voluntari i així he passat pel molts llocs. Però ara mateix mantinc l'activitat en aquests dos llocs, més l'activitat voluntària.
I tu que has estat llavors en aquests llocs, arribes a l'SPAM fa poc?
Sí, farà al setembre.
Al setembre, sí, o sigui, estem parlant no de dos mesos. Sí.
Però Juanjo, perdona que us interrompeixi, et recordo que ens vas venir a visitar i vam tenir una xerrada bastant interessant a principis d'aquest any, que jo vaig pensar, ostres, aquest noi ens pot ajudar molt, però vaig deixar-ho córrer fins ara a la tardor que vam decidir que havíem de posar fil a l'agulla amb el voluntariat. Però ja portàvem tot l'any que anàvem tenint converses.
Sí.
Per tant, aquestes converses acaben, diguéssim, amb que el Juanjo ens ajudi a l'SPAM en aquesta tasca. Uh-huh. Quan tu entres a l'SPAM, Juanjo, què et trobes?
Què en trobo?
Sí. Siga sincer.
Doncs, no, sincerament, em trobo... A veure, la qüestió... El gran problema...
Jo crec que encara no s'hi ha posat de ple.
Però el gran problema dels voluntaris...
Tot des de la barrera, encara.
És el que us deia, la voluntat de fer coses. Un voluntari és ric en iniciativa, en iniciativa a vegades no, però amb ganes de fer coses. Cadascú té el seu motiu, perquè sempre hi ha motius per fer de voluntari.
Clar.
Cadascú té un per aprendre, un altre per fer currículum, un altre per sentir-se bé en si mateix. Coses molt, molt, molt... molt casolanes, No només l'estima pels animals...
I de l'interès personal, no?
Sí,
de creixement personal.
Doncs això, si no es limita, si no es posa límit, si no es gestiona, venen els problemes. Un dels problemes habituals és els conflictes entre personal remunerat i voluntaris. Tot allò que fa el voluntari...
Són dos mons a part,
sí. Llavors, el personal remunerat ha de tenir molta paciència i ha de saber on aturar a un voluntari, per molt voluntari que sigui. Uh-huh. I la persona voluntària també ha de saber on s'acaba la seva feina, que és una feina de complementària, de suport, però que hi ha unes persones amb la responsabilitat, la formació i els coneixements suficients per solventar allò que es tracti, si està en la seva mà.
I t'has trobat amb això?
Sí.
Ara, amb la protectora?
Sí. Per això deia que no és, que és habitual, forma part de la gestió del voluntariat.
Clar, però com ho fas? Com ho fas per solucionar aquests conflictes d'aquests mons diferenciats, que és el voluntari i el personal remunerat?
Mira, quan una persona es fa voluntària, vol dos o tres. Primer de tot, vol complir les seves expectatives. És molt complicat, però hem de saber què vol el voluntari. Però si tu saps què vol el voluntari, li pots donar, i si li dones, el tindràs content. Uh-huh. Això diu la teoria. Clar, saber-ho és molt complicat, però la gent no t'ho diu. Però sobretot el que cal fer és mantenir informats a totes les parts. El que deia
clar,
la
no només és un tema de gestió de voluntaris, sinó que tu hauràs de tenir un diàleg amb els treballadors, no? Per saber com tractar els voluntaris.
Sí, se'ls ha d'explicar, se'ls ha de veure i s'han de posar els límits en tot moment, perquè tot quedi ben entès i quan hi hagi alguna situació conflictiva poder retornar aquests uh-huh. aquestes limitacions.
Sílvia, ara en Juanjo està preparant uns cursos d'introducció del que és el voluntari, no? Uh-huh. De voluntari passejador, em penso també, no?
Primer, bueno, ell té tota una estratègia muntada.
Ui,
no. Que podria...
No,
potser
valdria
més que ho expliqués ell.
Vinga.
Jo penso que sí, va explicar. Com penses?
Quina és l'estratègia?
La teva estratègia. Ho he anomenat. Quan una persona es fa voluntària, comença un cicle, que acaba quan marxa. Estava dient hola.
Sí, és que anem avisant aquí. L'estudi es va omplint, a poc a poc. Exacte, vull dir, aquí sí. Sembla que no, però anem agafant. Ara ja som quatre persones i un gos, no està mal. I el tècnic, pobre, que el tenim també.
Doncs quan una persona decideix fer-se voluntari i qualsevol persona pot ser-ho, comença un cicle, comença un itinerari. El primer itinerari és informar-lo i orientar-lo. Jo vull fer-me voluntari passejador, vull tenir gats, vull tenir gossos, però com funciona això? En el dia a dia a la pràctica. Per això es fan unes sessions informatives i s'informa. El següent pas és, una vegada que ja has estat informat i coneixes a què et vols dedicar i l'entitat o l'organització, en aquest cas l'SPAM, doncs està totalment d'acord, se signa un acord de compromís de dedicació.
Sí, però aquest compromís t'implicarà, estaràs obligat a fer unes hores i si no les fas deixes de ser voluntari?
No és tan matemàtic, però la idea és aquesta. Quan tu et compromets per escrit i en un document, és més fàcil que compleixes allò que m'estàs dient.
I com a ho controles, si un voluntari ve o no ve? Clar, no pots tenir molts ulls, no? Vull dir, com ho fas?
Existeixen maneres de, amb creuetes, amb un ordinador, com sigui, però es controla. Però un voluntari, quan es signa aquest acord, que per altra banda és legalment exigible, o sigui, hi ha una llei del voluntariat, i una de les coses que obliga és a disposar d'aquest document, perquè totes les parts sàpiguen a què atenir-se. Uh-huh. No passa res si s'incompleix parcialment. Un exemple, jo puc estar fent de voluntari cada setmana, però durant un mes me'n vaig de vacances. Llavors jo ho aviso, comunico, jo durant aquest mes no m'espereu. O una persona voluntària que és un cas real, que treballa en un vaixell, i que durant dos mesos està fora, navegant. I quan
clar, però no li pots exigir...
Un mes i mig fent de voluntari quan està a terra, no? Quan està aquí. Llavors, tot això es parla, s'acorda, i queda les parts queden enteses.
Quin és el mínim per ser voluntari de l'SPAM? Mínim d'hores?
Un mínim no existeix, però sí que el mínim desitjable, però no pel fet de ser voluntari, sinó per mantenir una certa constància. I una habituació a l'activitat és una vegada cada 15 dies.
Una vegada cada 15 dies, independentment si passes una hora, dues o tres hores.
Exacte, sí. Uh-huh. Sí. Però no és un mínim matemàtic. Jo dic que la gestió voluntària has de contemplar la posició de cada persona.
Clar.
I per això aquest document es signa després de mantenir una entrevista personal amb aquest ciutadà que desitja ser voluntari.
És complicat, no? Perquè a vegades fa la sensació que... Aquesta sensació egoista, no? De que tu dius que fins i tot està amb un marc legal, però et dona la sensació de que tu com a ciutadà no et poden demanar hores quan tu ho fas voluntàriament i que, mira, avui hi vaig i potser si no vull anar-hi en tres mesos, doncs no hi vaig. I ningú m'ha de recriminar res. Entres en aquest joc, doncs que potser és el que deia la Sílvia, que et pots trobar
a
vegades...
Sí, quan vam començar a parlar abans que ell vingués, que hauríem de crear un compromís de voluntariat, que vam començar a practicar, això em sembla que aquesta primavera. Ui, va haver-hi molt d'enrenou. El voluntariat no estava conforme, deien això de que ells no poden, no els podem obligar a dir quantes hores faran a la setmana o al mes. Va haver-hi bastant de conflicte amb ells perquè no estaven conformes. Aleshores, vam pensar que, clar, si volíem adaptar-nos a la llei, volíem... Perquè tampoc jo no desconeixia que existia una llei del voluntariat. Fixa't quina ignorància. O sigui, bueno, va ser el Juanjo...
Estem mirant la cuina del voluntariat.
De veritat, el Juanjo diu...
Espero que no s'espantin.
Clar, tot ens venia d'una persona... Diu, et reclamo, doncs, el queixal que se'm va trencar, recordo que ens va venir un cas d'aquests, no? Que fa un any, passejant un gos, vaig caure, se'm va trencar un queixal i, clar, em demanen 1.500 euros per posar-me l'implant. I dius, ostres... Realment això ens ho pot demanar un voluntari? Llavors, Juanjo, tu t'hi trobes? I dius que hi ha una llei. Que... Ostres, hi ha una llei.
Ah, no, però va molt bé. No, clar, Juanjo, nosaltres aquí...
Realment, cada tema penso que ha de tenir el seu especialista i el voluntariat s'ho val. I
sí. Tot això que estem explicant, el voluntari no ho viu així. No. La signatura de l'acord és un acte molt natural. Poden haver reticències que s'expliquen i que és fàcilment argumentable. Però que no és un problema.
No, és molt natural.
És...
No, a veure, normalment nosaltres a Peluig fa 3 anys que parlem de voluntaris i el nostre oient sap que cada 2x3 tenim trucades de gent voluntària, de cases d'acollida... Però bé, està bé tractar el tema del voluntariat d'aquesta manera, com quelcom que s'ha de reglar, que s'ha de regular i que s'ha de gestionar, no? Que això no vol dir, no implica res negatiu.
No, no.
Perquè imagino, ràpidament, perquè és que hem de parar ara, perquè si no ens menjarem temps de les altres seccions, però ràpidament, per fer-nos una idea i comparar, que a vegades comparant aprenem, no? A la Creu Roja... Quan havies d'anar, imagino que no podies arribar allà perquè sí, un dia, no?
No, havia un compromís, un calendari i un horari. Uh-huh. Sí, sí.
I no hi havia cap problema per part de ningú.
No, no. Uh-huh. I si no es pot complir temporalment, es parla i ja està.
Molt bé.
A veure si assolim aquest repte, Juanjo.
No és que t'acomiadem ara, perquè continues fins al final del programa. Bueno, potser a veure si podem continuar parlant d'alguna manera.
Molt bé, vale.
Fem una petita pausa i tornem amb més temes. Vinga, fins ara.
Ja torna l'Animalada.
Un saló solidari i pioner dedicat als animals que han estat abandonats.
Del 19 al 21 de novembre a la Sala Barcelona, anexa Palau Sant Jordi.
Pots adoptar el teu animaló que serà un mes de la família.
Moltes activitats cada dia. La passarel·la, xerrades, demostracions d'ajut i rescat, agility...
I pels més petits, contacontes, un novedós taller divertit i educatiu.
Informació al web addaong.org o al telèfon 93 459 1674.
A l'Animalada, vés-hi més d'una vegada.
Jo quisiera ser civilizado com... los animales.
L'espai veterinari.
Bé, doncs nosaltres continuem aquí a Peluts amb l'espai veterinari. Donem la benvinguda al Marcelo Cabrera, com cada setmana, que és el cap sanitari de l'ESPAM. Què tal? Com estàs, Marcelo?
Molt bé, aquí estem.
Estàs bé?
Bé.
Bé, avui parlarem... Molt bé, així m'agrada, Marcelo, parlar en català. A veure si...
Has vist?
A veure, avui volem parlar amb tu de un tema que va treure la Sílvia l'altre dia, que em va dir, escolta, per què no parlem en el Peluts a la secció veterinària del somni i els animals, el somni i els gats, i el somni i els gossos. En concret venia Marcelo perquè la Sílvia diu que el seu gos, la seva gossa, déu-n'hi-do si somia.
Ah, sí.
O no, no ho sabem.
Sí, sí, l'altre dia ens pensàvem que estava posseïda. Sí, no, bueno, increïble, no sé exactament els gossos. Bueno, suposo que qui té gos, el gat jo no l'he observat perquè no n'he tingut allò mai.
Sí, sí, també passa.
Jo sí, els dos que tinc, gats. Jo diria que...
Però els gossos és increïble quan comencen a moure les potes, clac, 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 clac. I la gossa aquesta...
I és... sense sonidos, també.
No, grunyia, bordava, movia els dits, movia les potes...
Mueve los ojos.
Los ojos també, no sé, estava d'esquena, la tenia de cul, però és allò que dius, què li està passant? Però què li està passant a aquesta gossa, que té una convulsió, que... No, estava clapadíssima, de cop i volta va parar i va continuar dormint, o sigui...
Ja.
Llavors dic, ostres, bueno, realment veure... dormen, no dormen?
Bueno, qué pregunta, ¿no? Yo, cuando la Silvia tocó este tema, yo la verdad que no, lo desconocía por completo, y cuando digo... me puse a buscar información y tampoco encontré mucha información.
Claro, no imagino que
mucha
no
información
sobre...
fundamentada. Claro. Lo que sí encontré, bueno, dos o tres estudios que coincidía que decían que el sueño de los perros se podía clasificar en 8 etapas, que la etapa de, hay una etapa que se llama REM, igual que en las personas, es donde hacen este tipo de gesticulaciones, movimientos, con sonidos, con la boca.
O sea, le pasa como a las personas.
Sí, sí, eso está relacionado con un sueño. Generalmente no es, hay una etapa profunda del sueño, muy profunda, generalmente se da durante la noche, y allí no sueñan. Sueñan, digamos, los perros tienen un descansar profundo, que es el más largo.
¿Els gossos i els gats també o estem parlant només de
gossos? No, només de perros. Porque,
o sigui, sí. Somien, tenen somnis, poden somiar.
Sí, tienen sueños.
Curioso.
Y los sueños están relacionados supuestamente con las experiencias del día o con las vivencias del día o relacionadas con lo que ha pasado en ese día o en los momentos previos.
Uh-huh. Entonces, debía perseguir algún gato.
Exactamente. Si ese día ha tenido, no sé, se ha ido al parque o ha pasado algo, se ha encontrado con su perra favorita, nada. Me imagino que tendrá un sueño relacionado con
fantástico.
Así que, pero, bueno, obviamente que son imágenes o...
no, ¿sumían a mi imatge?
Esto,
¿se sabe això?
Esto no se sabe exactamente. No se sabe exactamente porque es muy difícil estudiarlo. Ya es difícil saber qué piensan o qué pasa por la cabeza de un perro. Entonces aquí hay que interpretar electroencefalogramas e imágenes o hay que interpretarlo, pero no puedes meterte dentro de la cabeza y ver con una... con un monitor o con una televisión qué es lo que está pasando.
Sería, o sea, muy divertido poder...
Se interpreta de alguna manera, ¿no? Pero sí que en esta fase de sueños cortos, los perros tienen estos descansos cortos, que obviamente los perros, mientras más jóvenes, más cortos son. A medida que el perro se hace mayor, estos descansos durante el día son más largos. Y todos lo vemos, que los perros mayores se pasan todo el día durmiendo. Sí.
¿Cuántas horas necesita dormir un gos?
Bueno,
duermen
mucho, pero... un perro mayor duerme casi el doble de que un perro joven, pero un perro más o menos aproximadamente duerme unas entre 8 y 12 horas por día puede dormir un perro.
¿Y la nit, el día, tan es?
Durante el día, a lo mejor durante
no
la noche...
No son tan animales nocturnos, ¿no?
Durante la noche pueden dormir 6 o 8 horas y durante el día tienen periodos cortos de descanso de 20 minutos.
Eso es que, perfecto.
Todo depende, son como pequeñas siestas.
Siesta.
Son como pequeñas siestas, que en estas siestas es donde se producen los sueños. En estas siestas cortas.
¿Y se sabe por qué no en la fase larga no se asumía?
No, porque en la fase larga se produce una desconexión más profunda y es como que el cerebro necesita desconectar en un momento y necesita descansar. Hay una enfermedad, bueno, también que en las personas que la desconocía, que la encontré, que se llama la enfermedad del sueño fatal, es que las personas a partir de los 30 años no pueden dormir. Entonces se produce un agotamiento y la persona uh-huh. termina muriendo. Yo la verdad que me sorprendí con esta enfermedad.
Bueno, y después ya la otra malaltía, ¿no? A l'altre extrem.
Que se duermen.
Que t'adorms a tot arreu. Sí.
¿Pot tenir insomni, un gos? ¿Pot tenir insomni?
Me has matado con la pregunta. Ah.
Oh. O pot ser sonàmbul?
Sí, quan tenen allò que vas dir, no? Quan es fan vells, que diuen quan donen voltes per la casa, no?
Ya, això, bueno, ahí se produce una alteración, porque los perros estos duermen, lo que pasa es que duermen durante el día.
Alzheimer, ¿no? Va dir.
Sí,
es
la disfunción cognitiva, es una demencia, una especie de demencia. Lo que hacen ahí, duermen durante todo el día y toda la noche andan caminando con las uñas, por el piso se escucha.
Y dels gats no se sap.
Y los gatos...
Duermen tot el dia, els gats.
Duermen tot el dia. Un gato puede dormir hasta 17 hores por dia.
Però ells en aquest cas no somien tan fort, no són tan expressius. Jo tinc gats, podria dir que sí, però no fan... tanta gesticulación como la gozada.
Yo creo que
los perros algún sorullet, pero
sí, ladran y hacen eso, pero los gatos no. Yo no he encontrado información y la experiencia que tenemos tampoco he visto que son tan sonoros.
No son tan, bueno, es que no son tan sonoros como los gossos en general, ¿no?
Ja,
yo que he observat en els gats, almenys els que jo tinc, és que de... Com
tenen... Quants en tens, Juanjo? Va, explica'ns-ho. Dos.
Ahí et guanyo,
El Llanes i el Bufandes. Tenen nom i cognom, però bueno.
Ah, sí? Però de els meus cop, també, eh?
De cop, com que tremolen, com quan tu somnies i tens la sensació que caus, i tenen com un sotrac...
Sí, tenen uns... Sí, és veritat que no són tan sonors, a vegades tenen com petits gemecs i...
Sí, de cop, que et fan girar... fan un soroll o es mouen d'una manera brusca.
Jo no recordo una pel·lícula de fa molts anys, dels anys 90, que es deia El Oso, no sé si l'heu vista.
Oita.
Que tractava, doncs, això, no? d'un os petitonet, que perdia la mare.
Que tots ploràvem.
Tots ploràvem molt. Doncs recordo que hi ha un moment que no sé si està somiant o s'ha pres alguna substància psicotròpica.
Em sembla que anava per aquí.
Arran d'una planta i intenta una mica emular el que com veurien els animals, no? Era gracioso.
Es muy difícil realmente esto, interpretarlo hoy por hoy con la... la ciència ha avançat molt, però no lo podem saber.
Potser dintre de 100 anys podrem saber-ho, potser abans. Molt bé. Bueno, Marcelo, pues re, moltes gràcies.
Lo siento, no fue mucha duda, pero bueno.
Escolta, però si ja dius que no hi ha estudis molt fonamentats en aquest tema...
Sí, sí. Habría que hacerlo, pasa que es muy, muy diferente. Esto es muy difícil la interpretación y...
No diuen que ara hi ha com una mena com de visors que molt allò experimentals a les persones, eh? Que t'endollen en el cervell quan dorms i poden veure... poden ensenyar el que, o sigui, les imatges una mica, no unes imatges, però potser les, la silueta del que està somiant.
No,
jo l'altre dia estic llegint un article sobre això.
Pot ser.
Molt experimental.
Ja nos contaràs tu.
Bueno, no, jo què vols que t'expliqui? Només això.
No, jo la verdad que és un tema que me he quedado bastante...
Bueno, molt bé, Marcelo, fantàstic. Pues nosaltres nada. Donem pas a l'última part del programa, a la nostra entrevista.
L'entrevista.
Bé, doncs nosaltres ens atem aquí l'última part del programa i avui donem la benvinguda a la nostra entrevista a en Sergi García. Ell és membre de l'associació Galantus i bé, també és biòleg i ens ha acompanyat algunes vegades ja en aquesta secció. Benvingut, Sergi, com estàs?
Hola, bona tarda. Bé, gràcies.
Estàs bé? Bueno, fantàstic. Escolta, Sergi, avui volem parlar amb tu d'unes jornades que fareu, de les quals participarà Galantus, dintre de poc temps, ara ens diràs tu, en aquest mes de novembre, en el qual el que tractareu és un tema que deu interessar molt als biòlegs, però també a la gent corrent, i que és com les plantes, diguéssim, tropicals o exòtiques, perquè poden ser que no siguin tropicals, exòtiques, estan envaint les autòctones.
Sí, això és una jornada tècnica que es farà a Celrà amb motiu d'uns estudis que estem fent allà en aquest espai natural, que tracta precisament d'avaluar aquest impacte que provoquen les espècies exòtiques, espècies de flora exòtica, que s'expandeixen o s'han introduït normalment de forma involuntària en els espais naturals. Per tant, és una jornada que intenta doncs buscar les eines per intentar combatre aquesta intrusió i buscar solucions.
Perquè quan són aquestes jornades? Saps el dia?
Sí, i tant. És el dia 25 de novembre.
Molt bé, el 25 de novembre. I a quina hora és per la gent que estigui interessada en anar-hi?
Comença a les 10 del matí i s'allarga fins a les 5, o sigui, la cloenda és a les 5 de la tarda, a les 17 hores.
Ahà, molt bé. I això ho organitza Galantus o Galantus sí, hi participa?
Ho organitza Galantus i col·labora el Consorci de les Gavarres, que és l'entitat que gestiona aquest espai natural de les Gavarres, i el Departament, per descomptat, el Departament de Medi Ambient i Habitatge i l'Ajuntament de Celrà.
Molt bé. I, Sergi, deies que de manera involuntària aquestes plantes exòtiques han arribat a casa nostra, però també podria ser que sigui de forma voluntària? Vull dir, a veure, tampoc és que sigui una persona que directament ho hagi fet expressament, no? Però que potser amb el tràfic d'avions, amunt i avall,
sí,
i amb les plantes
sí, sí,
que tenim a casa...
Sí, i tant. De vegades hi ha plantes espècies que són molt, molt invasores, que de seguida s'expandeixen, i efectivament una persona quan planta certes espècies en el seu jardí és possible que d'aquí salti a l'exterior, no?
I quines són les conseqüències? Digues.
És un arbre...
Perdona, Sergi, que estava parlant sobre teu. Digue'm, repeteix el nom d'aquest arbre.
L'Aliantus és un arbre que, bueno, que és molt... És molt freqüent, és un arbre que s'havia plantat de forma ornamental, però també per retenir els talussos a les carreteres, als camins, i des d'aquí ja s'ha, bueno, s'ha expandit, per exemple, a Collserola, aquí a Barcelona, a Collserola, i també tota la serralada litoral. Hi ha punts en què, bueno, és una espècie totalment invasora i que està ocupant espais que podia ocupar una espècie autòctona, no?
Com ha arribat l'Aliantos?
A les Rieres també passa això, eh? I doncs nosaltres aquí a Celrà, a les Gavarres, hem fet un projecte que ha consistit en treure espècies exòtiques d'una riera, la Riera Palagret, i substituir aquestes espècies per espècies autòctones que estan cada cop, bueno, són cada cop menys abundants, com l'aloc, per exemple. Que aquí al Maresme teniu els famosos alocats de les rieres, doncs, estan desapareixent, no? I de vegades s'estan substituint, es van substituïts per espècies exòtiques.
L'Aliantos et demanava, Sergi, com ha arribat? Se sap?
Doncs ha arribat, com dic, es va plantar d'una forma... doncs, per motius ornamentals, es va portar d'un país alier, exòtic, i es va portar aquí per adornar un jardí, o bé, com dic, per, sembla ser, per fixar els talussos de les carreteres.
Vale.
I, doncs, això doncs, ha comportat que des d'aquí s'hagi expandit. Això passa en moltes espècies, eh? I això és un problema que, bueno, és un problema que s'intenta... que s'intenta solventar, i aquestes jornades que comentem doncs poden servir una miqueta per això, no? Per explicar com es pot solventar aquests problemes.
Clar, no, i és molt important perquè, de fet, hem de protegir cada vegada més aquesta fauna, anava a dir. Aquesta...
Sí.
també passa amb les espècies exòtiques que estan, diguéssim, d'animals que també estan començant a envair certes parts doncs, de Catalunya. Em penso l'altre dia en parlaven de l'estany de Banyoles, que sembla ser que han trobat moltes tortugues de Florida.
Sí.
Però bé, en el cas aquest de les plantes exòtiques, tu deies, una solució és anar, diguéssim, si ho entes bé, eh?
Sí.
Traient?
Sí.
Però clar, és un treball de xinos, això.
De xinos.
Com ho feu? Sí, tu ho fas, sí, això, Sergi?
No, saps què passa? Que clar, que evidentment el problema de la flora invasora no és tan conegut, no és tan popular, no? La gent sí que sap que una tortuga de Florida pues, ve d'un altre país, està aquí... I que pot ocupar l'espai d'una espècie pues, autòctona. Però la flora és més desconegut, això. I per tant, en ser desconegut també és més difícil combatre.
Clar, l'única manera de combatre-la és aquesta?
Sí, l'única manera de combatre això és intentar que no s'expandeixi, clar. I en molts casos és arrencar la planta, efectivament, no? I evitar que es reprodueixi... Bueno, aquesta jornada serveixen, aquesta en concret, és donar criteris tècnics a l'hora de tractar això. Evidentment, això sempre és treure les plantes que no t'interessen, les males herbes, quan als conreus, per exemple, sempre s'ha fet això, no? Les herbes que no interessen. En aquest cas, aquestes plantes no interessen perquè de vegades, per exemple, un arbre molt conegut, l'eucaliptus, té un sistema, l'eucaliptus, un sistema biològic de combatre espècies competidores. O sigui, quan plantes un eucaliptus, segrega unes substàncies a l'arbre que impedeix que creixin altres plantes que podien competir. Per tant, mireu el problema, no? Si plantes eucaliptus, el que acabes fent és un monocultiu i moltes de les espècies que podien sortir no surten degut a aquesta estratègia de l'arbre per prosperar. Que no passa res. Si utilitzes aquesta estratègia als llocs on ve, però clar, si portes aquest arbre que és exòtic amb les seves estratègies defensives i tal a un altre lloc que no li correspon, pot causar molt de problema.
Clar, aquí el problema bàsic és que no perdem el nostre patrimoni, que són els nostres arbres i les nostres plantes.
No és perquè sigui millor o pitjor, que de vegades aquest discurs es pot confondre. No es tracta de dir, no, és que les espècies exòtiques són pitjors, les nostres són millors. No, és que les espècies exòtiques, si les treus d'un lloc i les portes d'un altre, ni les espècies exòtiques estan bé, normalment, ni tampoc les espècies autòctones reben bé aquesta intrusió, no? I per tant, és una miqueta no barrejar les coses i cada cosa estigui al seu lloc, que estarà molt millor, no?, que si no la canvies de lloc.
Clar, jo no sé si la Sílvia, el Marcelo o el Juanjo tenen alguna pregunta per tu, perquè la Sílvia està sentint, està allò fent que sí amb el cap d'una manera molt, molt interessada.
M'agrada molt, sentint en Sergi m'agrada molt.
Sí?
Sí. Jo tinc una pregunta, Sergi. El Pi Pinyoner és autòcton nostre o tinc entès que no? D'aquí, sí. Per exemple, de
sí, de no, sí, els pins, sí. El que passa que, a veure, jo tinc
perquè
que
tinc
que
entès, sóc... Sergi, que també quan, és, quan és vell, quan és un pi ja molt adult, també acidifica el terra i per sota de, bueno. del pi la pinassa tampoc no deixa créixer massa alzines,
sí,
roures...
Sí, 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 són estratègies, però bueno, el pi sí que és autòcton.
El pi és autòcton, en aquest
sí,
cas.
Sí, el pi sí. El que passa que és possible, no, bueno, és possible, no, segur... que s'han fet plantacions de pi. O sigui, de forma artificial hem augmentat les masses de pi, però és una espècie sí, mediterrània. Eh? El que no és mediterrani, per exemple, és l'eucalipto, no?
L'eucaliptus no és mediterrani. No,
eh?
No,
i la palmera?
Atlàntic, que necessita molta aigua.
I la palmera,
què? La palmera, que n'hi ha tantes.
La palmera, hi ha una palmera autòctona europea, que és el palmito, és el margalló, que és una...
Però és molt petit, el margalló, és baixet, sí, és perquè és palmeres petit, altes.
Sí, no creix gaire, però pot créixer fins a 2 metres o més, si el deixem créixer, creix bastant. I és l'única palmera europea. La resta són intrusions, són és flora cultural, que es diu, són cites culturals, no?, d'un altre país. La portem aquí i diem, mira, això és una palmera molt maca que és d'allà. Si és una espècie que no és invasora, que si la planta es creix però d'allà no pot avançar, si no germina a altres puestos, no hi ha problema. Al contrari, a una ciutat fan maco. De vegades hi ha carrers adornats amb una palmera i amb un altre adorno arquitectònic i és fantàstic, a una ciutat està molt bé. Però, clar, si aquesta planta té un risc d'expandir-se, doncs això ja no està tan bé.
En Juanjo té una pregunta per tu. Heu d'anar molt ràpids, queda un minut i mig. Un minut.
Bueno, una pregunta. Sí. Hola. Entre els llocs on havia col·laborat en temes de voluntariat havia estat la Fundació Territori i Paisatge. De la ex, que segur que sona. No, felicitar-vos. No sabia que existia aquesta jornada. Igual em passo perquè el tema de la fauna exòtica, invasora, sí que és molt popular, com deia, però la vegetació i la flora no ho estan.
No ho estan, no.
I realment és complicat perquè jo he tret canya i he participat en treure això. I resta, agrair-vos que feu això perquè realment és molt interessant.
Molt bé, Sergi, doncs, déu-n'hi-do, hem d'acabar. Escolta, Sergi, hem de recomanar a la gent que no compri plantes exòtiques?
No, es mataran els
productors. No ho sé, no ho sé, et pregunto.
No es tracta d'això. Sí,
ui, no ràpid, contra, ràpid, Sergi. Ràpid, ràpid, que acabem.
No, que no estem en contra de les plantes exòtiques. Si fan molt maco, no, que senzillament que se tingui cura. I sobretot que no es plantin espècies invasores, que tinguin risc d'expandir-se. Això sí, però no en contra.
No en contra. Exòtica. Molt bé, molt bé. Sergi, moltes gràcies i molt bona sort amb aquestes jornades. Una abraçada.
Gràcies.
Adéu. Adéu també al Marcelo, al Juanjo i la Sílvia, que ens han acompanyat, i als nostres oients. Fins la setmana vinent. Adéu.